Bueno, va, fem coses sèries. Tio, no riguis, hòstia.
No diràs allò de la gent de Bona Nova, que ens surt de tant en quant ens surt algun que s'ha arreglat?
Això jo no ho he dit mai. Escolta, no ho he dit mai.
Quants amics i familiars perdràs si dius això en públic?
Déu meu. Què passa amb el lloguer de cotxes? Perquè són de la Bona Nova, aquests de lloguer de cotxes, o no?
Hòstia, he tingut... Vinc de... Bueno, vinc carregadet. Però tampoc vull monopolitzar l'episodi, perquè anàvem a parlar de cotxes, no? De cotxes xinesos, perquè la veritat és un tema que em té una mica fascinat, i qui millor que m'ho expliqui que tu, abans que fer deep research i tot això, he dit, no, calla, tira això, aquest prompt, tira-li al Marc en directe i a veure què t'explica, val? Perquè he vist coses interessants. No, què ha passat amb el lloguer de cotxes? Doncs que he fet la primera escapada familiar ara a l'estiu, i vam decidir llogar una empresa molt low cost. Per temes de disponibilitat també, eh? Vull dir, va, preu, dius, hòstia, al final pues, t'estalvies el d'això. I havíem tingut experiències bones amb empreses similars, però amb aquesta no havíem llogat mai, no? Total, que vaig a buscar el cotxe i lo típic, no?, que té alguna rascada. Tots els cotxes de lloguer tenen rascades. Ja, per inèrcia, ja ni m'ho miro perquè ho tinc al... O sigui, el contracte normalment ja et venen marcats, val? El contracte, sí. Tu agafes un Sixt, bueno, Sixt normalment estan superbé, els cotxes, però un Europcar, un Hertz, no sé què, tots aquests, ja agafes el contracte i ells mateixos ja han fet la feina de marcar les coses que estan fotudes al cotxe, no? Típic copet, típica rascada, fallida de pintura, etcètera, etcètera. I res, vaig anar i vaig dir que, escolta, que el contracte posa que està tot bé, però no està tot bé, saps? Però no li vaig fer fotos ni vídeos, si no tinc evidència fotovideogràfica del tema. Van dir, no, és normal, tots els cotxes tenen alguna cosa, saps? I dic, bueno, doncs sí, és veritat. Total, fem el viatge, tornem, i a l'hora de tornar-lo... I de fet, perdona, ja em va estranyar que normalment t'acompanyen a veure el cotxe i ho revisen amb tu. Aquí no, aquí agafa el cotxe i fot el camp, saps? I a l'hora de tornar-lo van insistir molt, quan l'agafava, de... L'hem de revisar abans de baixar, saps? Abans que el vagi al pàrquing l'hem de revisar, saps? I vaig dir, em va fer pudor de socorrim i hauria d'haver ja aixecat algunes sospites, això. Però en aquell moment, mira, tio, tenia pressa, també és el que passa quan viatges amb un nounat, saps? Que era com un, hòstia, doncs, teníem ganes de marxar i la veritat és que el temps, doncs, el tens limitat, no? I la paciència també. I total, que el torno i ja diu, hòstia, mira, aquí hi ha una rascada, aquí hi ha un no sé què, aquí hi ha no sé quantos, i jo pensava, dic, pues, em vau dir que això és normal als cotxes i tal, diu, no està el contracte, diu, a mi, jo com, pots explicar el que vulguis, però ho has fet tu, saps? I jo dic, home, no, pues, no sé, tu tens alguna evidència de que vosaltres m'heu entregat el cotxe bé? Perquè si no, anirem a mirar els vídeos del pàrquing, saps? Vull dir... I el tio, que no, a més em va dir textualment, tots els cotxes que damos són nous. Jo vaig pensar, sí, clar, cada cop que ve algú a llogar a una empresa low cost, tots els cotxes són nous. Bueno, total, que directament ja em treu una factura de 800 euros, saps? D'aquí tens, saps? Has de pagar això. Bueno, s'ha de pagar, no, perquè ja tenia un dipòsit de 1.200 euros que havia deixat, ja ho sap, automàticament ja m'han substret 853 euros del compte corrent, saps? I res, total, que ara estic anant a recórrer tot això per totes les vies possibles perquè dic bueno, em sento estafat. Aleshores, mires aquesta empresa, de fet, la pots anar a mirar, és una empresa que es diu Record Go, i està al carrer Rosselló número 9, i mires, i totes les reviews de Google Maps són d'això i pitjors, saps? Coses molt pitjors que això. Però que aquesta és la mínima que et fan, saps? I, bueno, hauria d'haver mirat les reviews abans d'agafar el cotxe aquí, saps? I mira, lo barato ha salido caro en aquest cas. Mira que jo no sóc mai d'agafar coses low cost, precisament per aquest tipus de coses, eh? Però mira, de vegades et va bé per conveniència els dies, t'encaixa el tipus de cotxe, no sé què, i mira, pues, tot el que havíem estalviat amb el d'això ens ha sortit a devolver.
I quina curiositat tenies? Què és el que et pica la curiositat?
Que vaig agafar un cotxe, doncs, vam agafar un cotxe xinès i sí, em vaig veure diversos, val? El dia que estàvem llogant. Vam començar a veure tot de marques que no enteníem amb la Judit, no? Era del hòstia, aquesta marca quina és? Aquesta marca què és? I anàvem mirant i posava que eren tot de cotxes xinesos, no? I semblava que estava molt bé, tenien bones reviews i tal. I dic, hòstia, doncs això és que estan fent una entrada al mercat aquí perquè clarament pel mateix tipus de cotxe, un cotxe d'aquests familiars així grans i tal, eren molt més barats que la resta, però no semblava que fos per res, ni a nivell de característiques ni de preu de cotxe. Jo entenc que és més una estratègia de màrqueting del pal posa'ls de preu més baix perquè no n'hi ha conèixer la marca i ja està, no? Perquè cotxes molt més petits et sortien més cars, no? I hi havia un factor risc, no? Que era dir, ostres, clar, no hem agafat mai aquest tipus de cotxe, no sabem si ho sortirà malament, i a veure què ens donen, no? I la sorpresa és que realment ha estat un molt bon cotxe, la veritat. La marca crec que és un Omoda, pot ser?
Omoda pot ser.
Omoda. I és la meva curiositat venia pel fet aquest de dir què està passant amb els cotxes de noves generacions, no? Que una empresa com Apple, ja veus, això et tocarà de prop, no? Prova de fer un cotxe elèctric i desestima el projecte. En canvi, a la Xina, fins i tot, una empresa d'ambientadors ha acabat fent un cotxe elèctric que és un dels millors del mercat, no? I què està passant a la Xina amb els cotxes elèctrics?
És una bona pregunta que m'agrada que em facis. I, o sigui, a veure, el titular és els cotxes xinos han arribat i funcionen bé, no? Seria aquest el titular.
Correcte, correcte.
Tu surts amb la impressió de que els has provat i dones el vistiplau i veus que estan per tot arreu, que hi ha moltes marques que no coneixes, no? Hòstia, el BYD, hòstia, l'Omoda, que si ara hi ha el Xiaomi... El...
I que per la carretera ens hem creuat bastants, saps? Vull dir que dic, hòstia, no els havia vist mai de cop i volta. Estic ben un porró, bàsicament.
Si vols, com per fer-ho... O sigui, la versió més simplista de la resposta és que el motiu pel qual tot això està passant podríem dir que és Tesla. I a partir d'aquí podem començar a construir la història. Però ara veuràs per què. Val? O sigui, això és un raonament molt simplista.
Et segueixo.
Però ara te'l desgrano i veuràs com es pot arribar fins aquí. Per entendre per què aquests tios estan al mercat ara i ha desbancat d'una manera tan notable el mercat europeu que fins ara era l'absolut dominador de la indústria de l'automòbil, és a dir, aquesta excel·lència alemanya que tots coneixem, a veure, pots tirar tan enrere com vulguis. Val? Saps que a mi m'agrada tirar molt enrere, però... ja simplement com per l'entreteniment de la gent no tirarem tan enrere. Simplement és important entendre com abans estava estructurada la indústria de l'automòbil. Abans, com era? O sigui, l'antic paradigma. Els cotxes tenien una cosa que es deia motor de combustió. Motor de combustió és una anomalia gegant dins de la indústria. Com tu saps, totes les coses porten motors, la nevera, la rentadora, l'aire condicionat i res porta un motor de combustió. Llavors també t'has de preguntar una mica per què, no? Curiosament, al principi dels principis, i ara sí que en remonto per un moment molt petit als inicis de la indústria de l'automòbil als anys 1900, els cotxes d'elèctrics i els de combustió anaven pràcticament a la par. És a dir, no estava molt clar quin dels dos s'imposaria. Va ser amb la introducció del Model T que per diversos motius diferents, com ara el seu motor era modular, es podia treure i el podies fer servir a la granja, que es va desenvolupar molt més ràpid la infraestructura de repostatge i després també que era molt més barat, es va acabar imposant i llavors és aquesta cosa de que una vegada un s'imposa ja és un guanyador únic d'aquests, no? Vull dir que no hi ha espai per un duòpoli aquí. I fins aquí, això ha estat la tònica fins als principis dels 2000. Llavors, què passava? Que un motor de combustió, tio, és una peça d'enginyeria increïble. O sigui, únicament comparable, jo crec, com un rellotge mecànic d'aquests automàtics que requereixes d'una enginyeria i un càpex per desenvolupar increïble. I molts pocs tenien aquesta capacitat, no? I grups alemanys, tots coneixem grup Volkswagen, grup BMW, grup Daimler, japonesos, alguns americans. Però què passa? Que tota la indústria s'organitzava al voltant d'aquesta màquina tèrmica, no? Llavors, quan tu miraves un cotxe dels de sempre, dels de motor de combustió, tot ell era una sèrie de concessions, no? Cap a refrigeració, transmissió, ubicació del motor, tot està pensat per fer funcionar aquest motor. Llavors això va crear una cosa molt interessant. I aquí és on ve el punt, jo crec, més important de l'episodi. I és, aquests grups tenien una barrera gegant d'entrada perquè sabien construir aquests motors. Però realment l'únic que feien era construir el motor. L'únic. No feien res més. Ho estic exagerant, però no tant. I llavors què van fer? Tota la resta ho subcontractaven al que es coneix històricament com el subsector de l'automòbil, que són un entramat gegant de fabricants que et fan des dels interruptors de l'elevanules elèctrico, les palanquetes dels limpiabrabrisses, les manetes perquè t'agafis aquí dalt a la porta, els seients, ho fan tot. I ells l'únic que fabriquen d'alguna manera és el motor i llavors ho ensamblen tot i li posen la xapeta del cotxe. Llavors això tenia dues conseqüències molt grans. La primera és que, el motor de combustió és el teu protector major de la indústria, perquè tot gira al voltant d'aquest motor, i si no el saps construir no tens manera d'entrar. Dada interessant, l'última empresa americana de vehicles en sortir a la bolsa va ser Ford a l'any 56, la següent va ser Tesla més de 70 anys després. Amb això que t'està dient, aquí no entrava ni Déu. O sigui, aquí hi havia tres tios que jugaven, a partir d'aquí es va crear el subsector de l'automòbil, no? Aquesta és la primera cosa, i la segona és que, clar, això té una conseqüència directa, el fet de que tu creïs el bloc motor i després subcontractis tota la resta, i és que cadascú fa una mica el que li surt dels ous, no? Llavors, què passava? Que el tio que et donava els seients te'ls donava amb un controlador per fer-los moure. El tio que et donava els retrovisors te'ls donava amb un controlador per fer-los moure. El tio que et donava l'elevalunes elèctrico te'l donava amb el seu controlador. El del climatitzador, el mateix. I bla, 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 infinitament. Què passa? Passen coses com el 2020, després de que es trenqués la cadena logística i tota la producció en el Covid, què és el que va passar? No sé si recordes que hi havia milers de cotxes estesos en els descampats perquè a un li faltava un microcontrolador d'una porta, a l'altre li faltava un microcontrolador del comptaquilòmetres. Llavors, què va portar això? Clar, eren components que estaven totalment atomitzats, i aquí es va posar de manifest que qualsevol falla de la cadena logística et portava a aquests colls de botella tan gran, no? I també es veu com els mètodes de producció tradicionals dels cotxes havien estat sempre històricament molt lligats a aquest tipus de fabricació. Per exemple, tot el rotllo del just-in-time no és més que tu m'estàs portant les coses quan les necessito, i llavors, d'alguna manera, és per no trencar els estocs i que la cadena segueixi funcionant, però sempre amb aquesta debilitat d'aquesta descentralització. Va, tot això és el que hi havia pre-Tesla, d'acord? I dic Tesla molt agudament, perquè sé que abans hi havien hagut altres coses, però ningú va canviar. És a dir, ens agradarà més o ens agradarà menys l'empresa. El que és una realitat és que sense ella possiblement tot hagués seguit. A veure, mai pots atribuir una causalitat tan directa, no? Però no hi ha hagut cap altre que hagi ratat d'una manera tan directa l'estatus quo de la indústria automòbil. Fins aquí bé, encara no he començat ni a explicar els dos vehicles xinesos, però ara veuràs on estan les dues coses importants.
Segueix, fins aquí bé.
Va, què passa? La història de Tesla, jo crec que arrenca el 2003, una cosa així, però no és fins al 2009 que comença a sortir com mass market el Model S, abans va sortir el Roadster, però bueno, la idea és la mateixa. Quina és la idea? Tesla fa dues coses, amb grans trets. La primera és que substitueix el motor de combustió per un motor elèctric, canvia el, no sé com es diu, el drivetrain en català.
Tren de conducció, no ho sé.
El tren de rodatge.
Tren de rodatge?
Sí, el tren de rodatge, bueno, sí.
Diguem-li així, què més dona?
Diguem-li tren de rodatge. Substitueix el sistema convencional per un sistema elèctric. I el segon, i més important, és que abraça aquesta idea del ordinador amb rodes. Què vol dir això? I aquest és el punt més important de tota la conversa que tindrem. I és que desfà el model aquest d'un controlador per cada cosa i unifica tots els controls del cotxe sota un xip, igual que funciona un mòbil. És a dir, tots hem sentit aquest rotllet de és que un Tesla és un mòbil amb rodes, ha, 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 ha. És una collonada, val? Perquè no és veritat, però en la metàfora pura aquesta de hi ha una unitat central de computació que gestiona absolutament tots els controls del dispositiu, sí que ho és. És ben certa, i és el que totes les coses que veiem en els Teslas que ens fan gràcia i que ens agraden són conseqüència directa d'aquest detall d'implementació. És a dir, aquesta idea de que no hi ha un controlador per cada cosa, sinó que hi ha un controlador únic que ho gestiona absolutament tot. I totes les seves coses divertides que apareixen al voltant, el rotllo que es pugui actualitzar així a motes directament, tota la gestió integral de les seves funcionalitats dintre del vehicle, l'accés remot, absolutament tot el que deriva d'això és conseqüència d'aquesta idea. Per què és tan important això? Perquè això agafa absolutament a contrapeu als fabricants de tota la vida. Per quin motiu? Perquè, la cosa que els feia més protegibles i més havia perpetuat el seu domini, que era el motor de combustió, deixa de ser important. No és que no sigui important, és que no em porta, val? Vull dir, si ens fixem, i a nivell d'enginyeria, no és que sigui difícil o fàcil fer un cotxe elèctric, però tira aquestes barreres al terra, perquè ara bàsicament el que tens és una rentadora amb rodes. O sigui, literal, tens un motor elèctric que és la cosa més fàcil de fer del planeta i és la cosa més comuna del món. Vull dir, una cosa que tenia mils de peces per fabricar-se com un motor de combustió passa a convertir-se en un meló que gira i és un motor elèctric. Vull dir, no té més. I la segona cosa és que tota aquesta entelèquia del subsector de l'automòbil és que deixa de tenir sentit. És a dir, és curiós aquest punt perquè és aquesta idea del pèndol que li agrada tant al Roger. És molt curiosa perquè, de la mateixa manera que quan la indústria de l'automòbil comença extremadament modular, evoluciona a ser extremadament integrada fins al punt de que està l'anècdota, que és real, de que Ford fabricava els seus pneumàtics, es torna a modularitzar de nou amb l'entrada de General Motors i de la fabricació amb xapa, amb planxa, i ara sembla que cada vegada torna a aparèixer més valor amb el fet d'integrar verticalment una altra vegada els components. És a dir, aquí el pèndol s'ha mogut de dreta a esquerra, amunt i avall, no? I tot això que estem explicant és per dir que això agafa absolutament a contrapeu a tots els fabricants tradicionals, digue'ls-hi Volkswagens, digue'ls-hi fabricants americans, digue'ls-hi japonesos, i obre les portes a una indústria xinesa que ara resulta que per posar un cotxe en producció ja no tenen que passar per peatge del motor de combustió, tot el que s'havia d'invertir per posar en producció una peça d'aquestes en els cotxes. I clar, què passa? Que resulta que ara no és que fossin dolents en fabricar allò que també, sinó és que resulta que en fer el que es necessita per aquesta nova generació de cotxes, que són bateries a escala, motors elèctrics i software, són extremadament bons. És a dir, d'alguna manera Tesla els hi ha posat en bandeja o els hi ha explicat com es fabrica un cotxe, no? Perquè és que inclús totes aquestes idees que t'estic tirant van més enllà del vehicle, sinó que es traslladen a la fàbrica. O sigui, històricament, la fàbrica d'un cotxe, que és aquesta cadena de muntatge que has vist de tota la vida, sí que té una raó de ser pel volum i per l'envergadura del producte, però també ha estat totalment vinculada al que t'explicava abans del just in time, de les peces que anaven entrant en cert punt de la cadena. A dia d'avui, un cotxe té més a veure amb com es fabrica un iPhone que una altra cosa. I qui són els especialistes en fer aquestes coses? Si els hi hem explicat nosaltres, macho. Llavors, aquesta és la història de per què els cotxes xinesos han relegat d'aquesta manera els grups històrics de l'enginyeria i l'excel·lència alemanya a un segon pla. És a dir, a dia d'avui el cotxe que domina els carrers no és el Volkswagen Polo, que veiem tots, i el Volkswagen Golf. És incuriós, eh? O sigui, difícilment veuràs un Volkswagen Golf pel carrer. Quan era el cotxe, tio, que tenia tothom, saps? O sigui, tothom tenia un Golf. I ara és que no se'n veu ni un. Però és que amb raó. És a dir, els cotxes han evolucionat. És a dir, hi ha una tendència de consum que pràcticament ara s'assembla menys a una peça d'enginyeria i s'assembla molt més a un producte de consum, no? O sigui, és allò que abans els cotxes s'obsessionaven per les prestacions, després es van obsessionar pel consum i ara sembla que és veure quant de gran és la pantalla que tens a dintre. I és molt curiós perquè això ha obert la porta als xinesos a que puguin crear un producte que per ells abans era impensable i és que resulta que els hi han posat, és allò com que els hi ha caigut per casualitat a la porta de casa, no? Algú els hi ha deixat allà i els ha dit, mira, ara resulta que els cotxes es fan com vosaltres sabeu fabricar les coses. O sigui, simplement heu de ser molt bons fabricant bateries, són els millors, i heu de ser molt bons fabricant producte digital. Saben una cosa o dues. I aquesta és la història per la qual has llogat una moda.
Però jo aquí veig una certa desconnexió entre, o sigui, primer, gràcies per la lliçó històrica i per posar-me al dia, i té tot el sentit del món. Però jo veig una certa desconnexió en tot aquest progrés que estem veient, que sembla que el mercat avança i que estan tant el cotxe elèctric com els cotxes xinesos, com a subset d'aquest conjunt, estan agafant més rellevància. Per què està tan fotut? O perquè la gent està comprant menys vehicles que mai, no? M'explico. O sigui, Wallbox està bastant en la merda. Jo havia invertit en una empresa que feia també temes estacions de càrrega per vehicles elèctrics als nòrdics, que es deia North, i no han acabat molt bé, tampoc, no? O sigui, veig com que hi ha molt progrés, hi ha molta inversió, hi ha molta innovació. Sembla que ara ja és més raro que mai trobar un cotxe, ja no un cotxe de benzina, sinó un cotxe inclús manual, saps? Vull dir, tu ara vas agafar-te, tots els cotxes són elèctrics, tots els cotxes porten grans innovacions, les marques aquestes que han canviat, els taxis de Barcelona cada cop veus més Teslas. No obstant, el sector no està bé, en realitat. És que la gent compra menys cotxes, o que hi ha una crisi, o que encara estem en aquella fase de la innovació que s'estan fent els grans progressos, però que la gent és reticent a comprar-los.
És un molt bon punt aquest. O sigui, hi ha diverses coses que són importants aquí. Primer, un, malgrat saps que a casa meva hi ha un Tesla, no tinc absolutament cap interès o parcialitat amb cap dels dos grups, al contrari. O sigui, jo saps que de sempre he sigut un gran amant dels cotxes de gasolina. És això el que em va portar a la indústria, més que una altra cosa. Malgrat, per mi és una evidència que dintre de 10 anys mirarem enrere i els veurem com un anacronisme. No és un desig, o sigui, crec que és una realitat o és una evidència que és imparable, no? I per què? Sempre et dic l'anècdota aquesta de que moltes vegades, després d'agafar el cotxe que tinc per casa, que sí que és un vehicle elèctric, quan agafo un cotxe de gasolina a mi em dóna la sensació que literalment està trencat, o sigui que no funciona bé, saps?
Sí, sí, sí.
Però ho veus amb moltes coses, no? És a dir, amb la precisió amb la qual els motors transmeten, no?, el parell a les rodes, amb els silenciosos que són, és a dir, veus, hòstia, i no només això, no?, sinó a més, hi ha coses que són molt evidents, no? El fet de que requereixen menys manteniment, no?, perquè tenen menys peces mòbils i no necessiten canvis d'oli, els frens es desgasten menys perquè frenen de forma regenerativa. També és veritat que són més eficients en la conversió d'energia, és a dir, un motor tèrmic és molt poc eficient i, per tant, per unitat emmagatzemada són vehicles més eficients. També és innegable que són més econòmics de fer funcionar que els cotxes de gasolina, o sigui, perquè la gasolina és més cara que l'electricitat per la mateixa distància recorreguda, no? El que sí que és veritat és que l'adopció és lenta. Per què? Perquè aquesta idea de que paro a la gasolinera, tardo 10 segons i estic tornant a córrer, per molta gent és una necessitat, no és un caprici, i diguem que la tecnologia està pràcticament allà, però no està allà. Per què no està allà? Perquè, estem lluitant contra potser 100 anys de desplegament de benzineres i vulguis que no, aquí hi ha moltes hores i molts euros invertits, per tant, és difícil lluitar del dia 1 contra això. És fantàstic si has tingut l'experiència de viatjar de supercarregador en supercarregador. Tesla és fantàstic, jugues com el joc de la oca, cada vegada hi ha més estacions d'aquestes de la mateixa potència i és el mateix i és fantàstic, però vulguis que no, doncs escolta, doncs en lloc de ser 2 minuts, és una parada de 20, i és innegable. Bueno, doncs hi ha molta gent que per això és un problema. Més problemes? Home, mira, aquesta idea és divertida. Tu, quan vas per Barcelona i vas caminant, jo crec que veus molts Teslas. I quan dic que els veus, vull dir que es noten, no? I vehicles elèctrics, sobretot, en general, però et dic Teslas perquè són molt icònics en el seu disseny. I els veus pel carrer circulant durant el dia. Però, en canvi, si et fixes, per la nit aparcat no en veus ni un.
No.
Ets incapaç de veure'l.
Que no l'aparques al carrer.
Clar, quina és la conseqüència de no l'aparques al carrer? És que a casa possiblement tens un carregador. Per tant, si ets una persona que aparca el cotxe al carrer, tenir un Tesla per tu és una putada. Però ja no és un problema de no aparcar-lo al carrer. Ja et dic, un Tesla no és un vehicle car. O sigui, és més car, no ho sé, un equivalent alemany de la seva gamma que no pas un Tesla. Però no l'aparques al carrer perquè és una putada tenir un vehicle elèctric que no pots carregar a casa. Perquè és una angoixa constant. Si a mi algú em preguntés, escolta, tu em recomanes a mi un vehicle elèctric si no tinc un carregador a casa? Jo li diria, no, mai a la vida. Mai a la vida li diria, escolta, compra't un híbrid endollable si tantes ganes tens. Però jo no em ficaria en aquest problema. Clar, una de les grans avantatges de poder-lo carregar a casa és que sempre s'usa amb la bateria plena i a sobre, òbviament, és que és molt barat de carregar. Però si no tens un carregador a casa, es fa molt difícil justificar la compra d'un vehicle elèctric, a menys que tinguis unes condicions molt especials, jo què sé, doncs que tinguis un carregador gratuït de l'Ajuntament davant de la porta, ¿vale? Però es fa difícil i, clar, vulguis que no, t'estic començant a donar arguments de cosetes que estàs segmentant una mica el mercat potencial al qual t'adreces, no? Llavors, sí que és veritat que aquests vehicles han gaudit d'una legislació molt favorable, ajudes, que si zones de baixes emissions, que si no et cobro la zona blava, però també és veritat que, per altra banda, si tu tens un mercat potencial, però en aquest mercat potencial li comences a posar peros i barreres, és a dir, no, és que l'has de tenir una plaça de pàrquing a casa, no, però és que has de fer viatges poc sovint o amb una autonomia de tant, perquè si el vols carregar en destí, doncs tens que estar segur que allà hi ha un carregador. A veure, són cosetes que a poc et van restant mercat potencial i jo crec que això doncs, està torpedejant, si aquestes paraules existeix, la seva implementació. Que és inevitable? Per mi és inevitable. És a dir, per mi que el futur del vehicle és elèctric és una cosa que no és discutible. El que passa és que jo crec que possiblement no és tan ràpida l'adopció com molts havien vaticinat.
Per què no? O sigui, al final jo veig que és un tipus d'innovació que trenca molt amb el que hi havia abans i és veritat el que dius tu, eh? Quan passes a pensar, ja no, no avui en dia perquè totes aquestes coses estan bastant solucionades, però la gent que, els primers que van agafar un cotxe elèctric fa, no sé, tio, digue-li 10-15 anys, Déu-n'hi-do, en quin fregat es fotien, no? Perquè no tenies tants punts de càrrega. Ara vas a qualsevol lloc, tio, i que fins i tot el súper del barri té un punt de càrrega, no? En aquest sentit, vull dir, vas a qualsevol aparcament de Barcelona o dels hotels, inclús qualsevol hotel de Catalunya, més o menys, sí, va ser molt petit perquè no en tingui, benzineres, etcètera, etcètera, en tenen, no? Llocs d'interès, que sé, museus, històries, en tenen. Vas eliminant aquestes barreres i tot i així la gent no ho acaba de comprar. A mi em fa pensar en quan va arribar Airbnb, no? Per exemple, que al final, si t'hi fixes, hi ha un paral·lelisme a fer, que és el de dir, no m'atreveixo perquè, clar, Airbnb, tot i que al principi, per exemple, també estava com molt subvencionat, el Venture Capital, aleshores sortia més barat que un hotel, i et venien una experiència, però en realitat hi havia una part que era de... Hi havia moltes barreres, no? Tu arribaves a un Airbnb i t'has de cuinar tu el menjar, no? Totes aquelles coses... El check-in, doncs potser de vegades era complicat, tio. Era com... T'has de coordinar amb la persona perquè et doni les claus, no sé què, o vés a trobar els collons aquests de candaus on et ficaven les claus que no el trobaves, hosti, arribes a la nit cansat amb les maletes, posa't a donar voltes pels carrers, a trobar a veure si trobes aquell candau i que sigui el correcte, que la combinació no funciona, etc etc. El wifi moltes vegades era dolent. No sé, l'experiència realment no era molt bona, la dels Airbnb. O sigui, i jo ara mirant en retrospectiva, penso que de tots els Airbnbs que he agafat a la meva vida, no en recordo cap. De dir, uau, que bé que he estat aquí, no? O potser un o dos, per dir, he estat bastant bé. Però mai allò de, uau, quina passada. Per què? Perquè al final també et venien moltes coses que eren aquestes barreres que dius tu, no? Aquestes friccions. No obstant, ha acabat penetrant el mercat, perquè segurament per conveniència, i perquè no estem parlant de no fas un pagament de 30.000 euros amb Airbnb, no? O sigui que al final no et fotran l'aire a les vacances i l'Airbnb no et surt malament més que un hotel que et surti malament, sinó que és, bueno, l'allotjament no m'ha anat bé, no? Però és veritat que per algun tipus de conveniència vam acabar trencant aquestes barreres mentals potser perquè volíem que funcionés aquest tipus d'innovació i l'altra és perquè al final hi havia un creuament de conveniència, d'un preu baix i d'un moviment pendular dels hotels s'han passat amb això, no? I aleshores no sé si aquí també està passant exactament el mateix, però entenc que la sensibilitat al preu aquí, hòstia, és que és molt més alta, no? O sigui, jo si ara m'he de comprar un cotxe... No sé si me'l compraré 100% elèctric, saps? No tinc ni idea, vull dir, no m'he posat a mirar-ho, però entenc que hi encara segueix havent molta fricció per aquests temes que dius tu, no? O sigui, el temps de repostatge, l'autonomia, el tema aquest de que si bé tot està centralitzat i per tant és més convenient de dalt, és veritat que un canvi de se't fot una peça i probablement és més fotut, no? En aquest sentit, que no és allò que puguis canviar tu mateix, no pots canviar les llums tu mateix com feies abans o canviar segons quin tipus de coses que feies quan ordinadors no era, ai, quan els cotxes no eren un ordinador i aquí acaba el moment polla vella, no? És a dir, fa falta més empenta de la demanda perquè passi aquest tipus d'innovació versus un servei on fa falta menys empenta de demanda i potser només empentant-ho des de l'oferta acaba passant. No sé si s'ha entès el meu punt.
S'entès molt bé, de fet, que, mira, no ho havia pensat mai, però el paral·lelisme amb Airbnb és bo, és molt bo, perquè tornar abans amb el que et deia de la integració vertical de les coses, és que aquest punt és molt important. Quan vols fer algun nou, molt trencador, és tan important tenir aquest control de tota la cadena productiva, és a dir, de tota l'experiència de la baix, i et posaré l'exemple, no? Quan tu fas un viatge i utilitzes la xarxa de carregadors de Tesla, l'experiència que t'endús és tan bona. És a dir, només simplement escrius en aquella pantalla i dius, escolta, vull anar a Logroño, no? I et diu, mira, doncs pararàs aquí a tal hora, arribaràs amb tal càrrega, pararàs durant 23 minuts, sortiràs amb tant càrrega, la següent parada serà en allà, arribaràs amb tant, i dius, tal i com t'apropes al supercarregador, et diu, escolta, s'està ja precalentant la bateria perquè puguis calentar més ràpid, tal i com arribes, o sigui, sense que tinguis que esperar res, enxufes la manguera, no has de parlar amb ningú, cap tipus de targeta, absolutament res, o sigui, funciona automàgicament, val? Vull dir, l'experiència és brutal, no? I és aquesta idea del producte integrat. Clar, a la que et surts d'aquest món és el Far West, en la seva pitjor versió. I això ho he parlat moltes vegades amb els meus pares, que ells sí que són propietaris d'un vehicle elèctric, i és com una persona gran que es tingui que enfrontar amb aquesta idea de tenir-se que baixar les aplicacions, veure com funcionen, ara que si estoy en el punto de carga, ara si l'enxufes, no saps com va, aquesta és Endesa, no, per què no, aquesta és del Moeve o no saps si és de Iberdrola, és un liu, és un liu. Una vegada et surts com d'aquesta experiència perfecta que ha ideat Tesla, és molt complicat, no? I és el que tu dius, no és tan fàcil com arribar a la gasolinera i dir-li lleno de 95, saps? És que vulguis que no, això doncs, et va restar en mercat potencial. És que ho veig cada vegada, i ara més enllà dels vehicles elèctrics, amb la manera tan agressiva que s'està digitalitzant l'economia i la gran barrera que suposa per la gent més gran, a mi aquest tema em sembla fascinant. I inclús em sembla com quant d'agressiu estan sent les marques en empujar aquest tipus d'experiències que són absolutament inaccessibles per la majoria del públic, inclús gent jove de la nostra edat, però que no està acostumada a gestionar aquest tipus de coses.
Vale, però això és una cosa del vehicle elèctric i crec que ens hem anat una miqueta per anar tangent aquí, eh? Però ja crec que, el que dius tu, el futur del cotxe serà elèctric o no serà, però a mi el que em té fascinat és els vehicles xinesos. Per tant, que estan oferint un producte ja no igual, sinó millor que els seus equivalents americans i d'altres països per una fracció del preu, val? Com es percep això? Si tu creus que realment acabarem tots conduint cotxes xinesos i sobretot com es treu la Xina aquest estigma que ha tingut sempre d'allò és còpies, bueno, bonito, barato, o ni tan sols és bueno, saps? O simplement és com són còpies barates que no funcionen bé. Quan tu dius que la qualitat d'aquests cotxes és altíssima, en aquest sentit, que és algo que s'havia històricament atribuït o als alemanys o inclús als japonesos, no? Allò d'un cotxe japonès és indestructible, doncs, si això, com aconseguirà el mercat dels cotxes xinesos aconseguir la nostra quota de cartera?
Clar, a veure, aquest punt és molt bo. Primer perquè és primer el que comentàvem abans, no? És a dir, punt número 1, li has servit amb una bandeja de plata a la indústria xinesa. I has dit, mira, ara, el que tu saps fer millor és el que més important és per fabricar un cotxe. Per tant, tiro l'alfombra vermella perquè comencis a fabricar vehicles. Ho intento personificar amb Tesla perquè és com qui va portar aquesta idea al mercat, però al final vull dir, ha sigut un esforç conjunt de moltes marques, no? Però vull dir, ho personificava amb Tesla en el sentit de que no, van ser els pioners de dir, escolta, això és possible fer-ho, no? Llavors, clar, això els xinesos van dir, hòstia, ara resulta que el motor de combustió ja no és important, perfecte, és una cosa menys que teníem a la llista de... És la mítica tasca que s'ha fet per inacció, val? O sigui, ha caigut de la llista, no l'hem tingut que fer, i la segona és, hòstia, resulta que ja eren molt bons fabricant bateries, components elèctrics i ensamblant coses, perquè ens dediquem a això, i resulta que això ara és la cosa més important de totes i que anar a fàbrica amb el subsector de l'automòbil i totes aquestes merdes que feien els alemans, això ja no val per res. Vale? Llavors dius, hòstia, mira, doncs, ha sigut com una espècie de carambola que m'ha posat, saps allò que, jo què sé, estàs corrent una cursa i el primer cau amb el segon, el tercer se li espai al motor i de cop, tio, trobes el primer de cop, saps? I dius, joder, què he fet? No he fet res. Però hi ha una part que no ha sigut un crim de comissió, sinó que ha sigut d'omissió, sinó que simplement, escolta, s'han trobat en una posició de privilegi per com s'ha mogut la indústria de l'automòbil, però fins i tot abans que ells comencessin a fer res, que això és curiosíssim. I la segona part, que és molt bona la que apuntes, i és que jo crec, i això sí que és una opinió personal, que hi ha un estigma amb la qualitat xinesa perquè, d'alguna manera, se'ls associa, o històricament se'ls ha associat amb la mà d'obra barata i la producció massiva de productes de poc valor afegit que han inundat a l'Oest. Però, al final, també és una mica com aquesta guerra de al lloc on hi ha turisme de merda es posen locals de merda per donar resposta a la gent que ve, no? Llavors resulta que si tu ets un addicte a comprar coses per Temu, cony, els xinos no agafaran i començaran a fer bolsos de Louis Vuitton. Però si tu el que li estàs demanant, al final, són peces de merdes de 4 cèntims. Llavors, clar, igualment se'ns facilita amb això, però per altra banda també et dirien, home, anem amb compte perquè estem parlant amb els fabricadors de la punta de llança de la tecnologia occidental. O sigui, no sé, vull dir, els telèfons mòbils més avançats, els televisors, els ordinadors, tots els components electrònics més avançats surten de la Xina. Per tant, alguna cosa o dos sabran de fabricar, en el sentit positiu. És a dir, sí que estic d'acord que possiblement aquests són especialistes en començar fotent les coses així una mica a lo loco i venga, a veure què surt, però... Home, quan se'ls ensenya bé les coses, resulta que després també són els primers que saben generar productes de molta qualitat a escala. Clar, què passa? Que hi ha molts factors aquí que són importants, però el primer és tenen uns costos productius molt més baixos que els nostres, són molt més bons a dintre de la fàbrica que no pas, i ja ho veus, o sigui, que tota la indústria occidental... I com a conseqüència, què passa? Que posen uns cotxes al carrer que resulta que tenen la mateixa qualitat que els nostres, però valen la meitat de preu. I és una conseqüència directa d'això. I tu em diràs, no, és que, jo què sé, pues el BYD encara no és tan guai com és el Tesla. I jo dic, bueno, no sé com serà dintre dos anys. I dos, et diria, bueno, és que el Tesla el fan a Shanghai, eh? Llavors, no ho sé, aquests xinos parlen entre ells, m'han dit. I...
No, i, bueno, i l'altra cosa que, o sigui, no només el tema de la qualitat, hi ha l'altra cosa que preocupa molta gent, i segurament és el comentari o la cunyadada del dia, no? Que és el de dir, ja, però al final tu saps que vindrà un xip que t'estaran espiant, no? Que d'altra banda passa amb altres coses, passarà amb els telèfons americans o inclús a Espanya, saps? Vull dir, si no et foten un Pegasus, alguna història d'aquestes, que li hauríem d'haver preguntat al Ganyet en el seu moment d'aquestes històries. Vull dir que l'espionatge et ve de tot arreu. No obstant, hi ha països que estan sobre etiquetats amb aquest estereotip, un d'ells és Rússia i l'altre és Xina, saps? Aleshores, bueno, no sé, al final és una estratègia de màrqueting també dels Estats Units, a dir, bueno, si fiques un cotxe xinès a casa estàs ficant l'espionatge del Partit Comunista xinès, igual que quan es deia abans d'això, quan ficaves algun tipus de música estaves ficant el comunisme a casa o a les campanyes. Hi havia una campanya, alguns memes d'aquests històrics, que era el de quan condueixes sol, condueixes amb Hitler, saps? Vull dir, tipus de coses. No sé si la part aquesta de l'espionatge té algun tipus de fonament o no, saps? Veient que fins i tot a Apple li havien colat xips.
Clar, o sigui, mira, és que aquest punt és molt bo. Aquesta batalla de l'espionatge, és com la privacitat, saps? Mítica cosa que dones per perduda. Ah, per cert, ha trencat una llança per l'audiència. I aquesta setmana em mares de preparar un futur episodi, ho dic perquè t'ho recordo, perquè això tornarà. Em vaig subscriure a Incogni. Te'n recordes que vam parlar d'aquests serveis que eliminava la teva petjada digital, bla, bla, bla?
Me'n recordo perquè he escoltat l'episodi avui mentre anava cap als Mossos a fer la denúncia, vull dir que el tinc fresquíssim.
Vamos. Doncs m'he subscrit i l'estic recercant, inclús estic parlant molt amb el seu customer support per veure si saben del que parlen i aquestes coses. ¿Vale? Aviat podré fer un bon review de què tal és el producte. Però dit això, és que t'ho deia per la privacitat. Crec que aquest tema de l'espionatge s'està convertint en la privacitat. En quin sentit? De que és una cosa que ja, jo crec que tothom es dona absolutament per perduda. O sigui, jo la dono per perduda. Tinc aquí una lampareta de Xiaomi o un robot aspirador de Xiaomi, pues, xato, jo ja sé que això segur que tindrà algun micro en algun lloc i algú m'estarà escoltant el que estic dient. Però com que no és gaire important, a la puta, és igual, a la merda, saps? Però aquesta idea d'espionatge industrial a dia d'avui... Jo crec que, bueno, mira, potser és, potser no és, però jo crec que s'ha de donar per descomptat, perquè...
Clar, però afecta la intenció de compra. Vull dir, al final és una cosa d'aquelles que és fricció de dir, ui, mira, no, ja, d'això un cotxe xinès perquè al final m'estaran espiant, saps? Dius, bueno, jo tindria els mateixos, com es diu això, els mateixos concerns, saps? Vull dir, igual que jo que em dedico al software, sabent que qualsevol cosa que faci sobre servidors d'Estats Units, al final el govern i l'immigració, o sigui, poden mirar-t'ho unilateralment, saps? Vull dir, per tant, no sé, prou d'estigmatitzar també segons quins països i començar a posar la lupa a alguns altres que tècnicament són els bons de la pel·li.
Quasi que et diria que és com una operació de contramàrqueting, no? O sigui, seria com aquesta idea del contraespionatge, però posat amb clau de ventes, igual que el rotllo dels aranzels, és exactament el mateix, no? O sigui, aquest reviure del nacionalisme, del producte nacional, de comprar el que està fet aquí, no sé, vull dir, que ens estiguin dient sempre, doncs això, no? Que l'espionatge xinès, que ens espien, els russos, aquests, el que sigui, que sabem que són coses que han passat i que és real i que possiblement està passant i possiblement el robot aspirador aquest, tio, ja sap, bueno, de mi... absolutament tot, però que algun dia es posarà a parlar amb mi el pobre. Ja es ven com algo que està, doncs, jo crec que totalment descomptat, però com que tu dius, no? Com que inclús es fa servir de punt patriòtic de màrqueting. A mi em sorprèn molt com ha reviscut el nacionalisme, el nacionalisme productiu en aquest sentit, vull dir, el de comprar les coses, el del comerç nacionalista. És interessant com fins i tot això, aquesta idea s'ha imposat tant.
De fet, bueno, és que a mi em fa pensar una miqueta en, i per anar tancant, en com ens han estat venent aquest tipus d'estereotips a través de les pel·lis, no? Hem estat mamant, com que hem estat mamant només cultura americana, bàsicament, i clar, tots els, sempre ho dic, els dolents de James Bond, quins eren? Pues el que els hi feia més ràbia en aquell moment, saps? I quan eren els russos, els russos, quan eren els xinos, els xinos, i quan era Afganistan, era Afganistan, no? I, o de Missió Impossible, o qualsevol, totes aquestes merdes de pel·lis, no? D'acció, aleshores, al final, el que t'estan enviant aquest missatge és el de els dolents són ells, nosaltres som sempre els Bonds, no? Però, clar, vull dir, abans hi havia molta menys informació a l'abast de gent i ara avui en dia tant els que Estats Units tampoc són tan salvadors, no? En aquest sentit, són una miqueta el patriota aquell que fa tot per la pàtria però més del que hauria de fer i al final comet més crims que ningú. I aleshores, no, per això ho dic que però clar, no sé fins a quin punt això arriba o permea cap a certes capes de la societat que no estan tan informades i no fan compra tan informada, al final van per un factor preu, qual qual pot ser que et compensi i diguin, ja sí que ets el meme aquest de la distribució gaussiana, el que surt del, diguem, el redneck amb el cap pla per un cantó i després el que és l'il·luminati amb la caputxa, que pensen exactament el mateix i el tio al mig està plorant perquè és el normi.
Sí, midwit es diu.
Midwit meme, no? I que diu...
Sí.
Diu, és que clar, els cotxes xinesos t'estan aquí espiant i no sé què, tot està el tio plorant i els altres diuen... Ah, és barat i funciona bé, saps? Vull dir, i l'il·luminat com l'altre et diuen però ja m'està bé, saps? Aquest tipus de coses i coincideixen aquí, els extrems toquen. Per tant, pot ser que per arribar en aquests extrems, que igual serien més els outliers, no? O la zona més com dir-ho, marginal de la distribució de població, acaba guanyant quota de mercat. Però clar, és molt menys efectiu que si vas realment targetitzes el midwit, el normi, que seria el que faria comprar la... et faria avançar més ràpidament a la societat. Si posar-te'l de cul, no sé si és una bona estratègia de màrqueting o no sé com la compensaran els xinesos, perquè és una batalla que els Estats Units la tenen guanyada clarament.
Aquest meme és la imatge que més vegades m'ha vingut al cap en tantes coses, en la vida quotidiana. O sigui, és que el veig a tants llocs, se m'apareix absolutament per tot arreu. Crec que és tan representatiu de la nostra societat, se m'ha fet molta gràcia que me'l treguis, perquè és un dels meus preferits.
Bueno, anunciem propers episodis i trobades o què? Quan sortirà aquest episodi?
El dilluns.
Ah, aquest ja surt dilluns, per tant sí que té sentit anunciar. Bueno, per la gent que no estigui al Patreon, doncs que es posin al Patreon, que en recordar-ho que hi ha l'opció gratuïta també perquè pugueu estar assabentats i assabentades de les nostres properes trobades. De fet, ja n'hi ha una denunciada. I també, com a bonus afegit, podeu veure imatges esgarrifants generades amb intel·ligència artificial del Marc i jo menjant coses estranyes, que crec que és un altre bonus d'aquests que val la pena considerar, i per la resta de trobades. I després això, tornar als episodis en directe, que estem ara acabant de perfilar-los i, bueno, a veure quan podem tancar les dates. Tenim alguna tancada? Em sembla que una sí, l'altra no, no? De setembre? No, què va? Ara vam anunciar una i justament el dia següent ho vam haver de canviar.
Correcte. Anem a esmenar-la perquè vam anunciar una que després no serà. Però tenim el dia més intens de la història recent de Foc a Terra, que serà el 18 de setembre, perquè hi haurà esmorzar de forquilla a les 9:30 del matí i directe a les 6 de la tarda, tot en un mateix dia.
Ah, bueno, pensava que hi hauria gravat també un tu i jo a casa i després, o sigui, si fossin les tres coses sí que seria l'hòstia.
Podríem fer les tres coses perfectament, sí.
Sí, però acabaria fins la polla de tu, Marc.
És altament probable, o sigui.